Arranca i ven a ver-nos a Avinguda de Josep Anselm Clavé, 17 i 19, al Prat de Llobregat.
És el moment de revisar la salut del teu somriure. Gaudeix d'un 25% de descompte en estètica dental a instituts odontològics. Activa el blanc de les teves dents amb els nostres emblanquiments. Alinea-les amb ortodòncia invisible i iguala el color i forma del teu somriure amb facetes. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Descobreix a Òptica i Audiologia Universitària la col·lecció exclusiva d'ulleres més urbana de Múnic per aquest estiu. Ulleres amb vidres graduats antireflectants o solars per 69 euros i progressius per 119 euros. Visita'ns a la botiga del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Doncs arriba el Dones al Mar amb Laura Quinto. Què tal, Laura? Com estàs?
Molt bon dia. A punt per tornar a navegar?
Clar que sí. A més, és que jo m'endinso en les històries i m'imagino allà, eh? A veure què ens expliques avui.
Doncs t'has d'imaginar el segle XVI. Mm-hmm. Ja en recordo que allò de navegar era brut, complicat i molt poc saludable.
Sí, potser era idíl·lic, no? Com penso.
Però era una època superapassionant. O sigui, malgrat que pels colonitzats no ho va ser, penseu que pels europeus en el món de la navegació va ser una de les grans èpoques. Els mapes no estaven encara dibuixats i hi havia la sensació de descobrir el món, de conquerir la Terra, no? Bueno, eren conqueridors. Uh-huh. I d'això us parlem, d'una conqueridora que li va semblar apassionant descobrir, en aquest cas, gran part. Us en recordeu que fa 15 dies estàvem ubicats a la Polinèsia?
Sí.
Doncs per allà mateix navegava la senyora. Estem parlant d'Isabel Barreto, una dona que va acabar al capdavant de la flota de buscadors d'or, perquè el que buscaven bàsicament eren diners, i que va ser marquesa avançada dels mars del sud i la primera dona a ostentar el títol d'almirall en la història de la navegació espanyola.
Imagina't, clar.
Imagina't. Doncs això va ser en una època precisament de colonialisme, i va protagonitzar una gesta enorme perquè va encapçalar una flota que va navegar 20.000 quilòmetres la major distància recorreguda pels vaixells espanyols en aquella època.
Clar, és que això és moltíssim.
En aquell moment, més. O sigui, ara és una barbaritat navegar-ho, però en aquell moment encara molt més.
I com s'ho feien a nivell de, no sé...
Pues mira, et diré...
De menjar, per exemple.
Bueno,
no?
Clar, aquí estava el problema. Un dels grans problemes és que si no encertaven molt bé allà on anava ni calculaven bé el temps, el menjar se'ls hi podria, se'ls hi feia malbé, l'aigua era un dels principals recursos que escassejava, que es podia podrir, per això moltes vegades anava amb alcohol, rebaixaven l'alcohol amb aigua perquè allò matés una mica els microbis, però perquè es fa una idea, la idea del mariner borratxo d'aquella època, no? Té a veure amb que moltes vegades utilitzaven l'alcohol per poder veure's l'aigua. Però en tot cas navegaven força malament, us haig de dir. Així com dèiem fa uns dies que els polinesis s'orientaven molt bé a tot el Pacífic, Aquí, bueno, no va anar tan bé i, de fet, aquesta expedició de les que us parlem avui va descobrir les Illes Marqueses a l'arxipèlag de la Polinèsia, però en realitat anaven a les Illes Salomó.
Aquí sí que els passava el que dèiem, fa dues setmanes, que potser anaven a una destinació i no acabaven de tenir-ho clar.
No
en
tenien ni idea. No en tenien ni idea. No obstant això, anem a descobrir una mica qui va ser aquesta Isabel Barreto, que continua sent a dia d'avui una gran desconeguda. Si no fos perquè la figura té algunes històries que se l'acusa d'haver sigut una dona extremadament cruel, tant amb els membres de l'expedició com amb els nadius que es trobava a les illes que va descobrir.
Exacte,
hi havia gent que ja les coneixia, però...
Evidentment.
En tot cas, no sabem amb certesa on va néixer. Aquesta senyora va néixer al voltant del 1567, però no queda clar si va néixer a Espanya, es va traslladar a Perú, o si ja va néixer directament a Perú, que en aquell moment, recordeu, que era una colònia espanyola. El que sí sabem és que el 1585 es va casar amb l'Álvaro de Mendaña. Ell era navegant i avançat espanyol. Què és això d'un avançat? Pues un càrrec diplomàtic de l'època colonialista, no? A partir d'ara, bueno, el senyor era un avançat, també un conqueridor, un saquejador, i bueno, el que es portava a l'època, en definitiva.
Exacte.
Ja havia descobert...
Altes esferes de l'època, no?
Sí. Sí, bàsicament altes esferes de l'època a Perú. Ell ja havia descobert les illes Salomó amb una altra expedició i pensaven que aquelles illes estaven plenes de tresors. Es deia, de fet, que hi havia rius amb or. I que se suposava que el rei Salomó havia tret les riqueses d'allà per construir un gran temple fastuós a Jerusalem. Així doncs, amb la seva dona, que eren ambiciosos tots dos, van decidir tornar a embarcar-se. I l'objectiu, evidentment, era arribar a l'or i fer-se rics. Tenien en ment, de fet, la possibilitat d'arribar fins i tot a Austràlia. En aquell moment, a Austràlia se li deia Terra Australis Incognita, que literalment vol dir Terra Desconeguda del Sud.
Ostres, i d'aquí ve el nom.
D'aquí ve el nom, és el nom d'Austràlia. I de fet ells pensaven anar a les Illes Salomó, que estan així, ja busqueu a Google Maps que us aclarireu més, que us ho explico jo per ràdio, sobretot perquè m'oriento molt malament, però estaven una mica més al mig d'Austràlia. I van acabar, perquè us feu una idea, entre Austràlia i la costa americana, doncs per allà al mig, vull dir que es van desviar una barbaritat. Total, que van sortir unes 400 persones amb una flota de diverses embarcacions. La majoria eren homes, però també viatjaven en aquesta expedició unes 90 i pico dones. A diferència d'altres expedicions, no era rar que vinguessin dones en aquella mena de viatges, perquè la idea era que anaven a poblar illes, i per tant, un cop arribaven allà, doncs hi deixaven també les dones i poblaven una nova ciutat, i clar, per poder tenir descendència...
Es necessiten les dones.
Es necessiten les dones. Entre elles estava la Isabel Barreto, que no era una dona qualsevol. Era la dona de l'almirall i tenia molt de poder en la seva tripulació. Doncs bé, durant 3 mesos van navegar per l'oceà Pacífic a la recerca de les illes Salomó, tractant d'aconseguir la latitud que l'almirall havia notat en les seves primeres notes del viatge, perquè tot això es feia per càlculs matemàtics. Però com que la cosa no anava bé, bueno, no trobaven les illes, la vida a bord cada vegada es feia més difícil, el que dèiem, escassejaven els queviures, sobretot l'aigua dolça, no? I quan estaven ben bé a punt d'esgotar-se, van albirar a terra. Típico, tierra la vista, aquella alegria que sentien és perquè igual estaven morts de gana. Doncs resulta que no eren les Illes Salomó, però en aquell moment no importava. Veurien a veure si allà hi havia or, ja que havien arribat, no? Aleshores van arribar allà i van batejar, van decidir ara, a partir d'ara això seran les Illes Marqueses de Mendoza, en honor al que era el marquès de Mendoza, que en aquell moment era el virrei del Perú, un altre senyor que manava.
Sí.
I avui simplement se les coneix com les Marquesa. Es van batejar, es van quedar a gust, van agafar aigua potable i l'expedició va tornar a marxar al mar perquè estaven buscant l'or.
I allà no hi havia.
No, no en van trobar. Durant 2 mesos més pues, van continuar navegant pels aquests mars desconeguts. Us imagineu les condicions d'higiene, salubritat, van començar doncs, a morir persones, estaven molt a punt de la revolta. De fet, una de les naus va desaparèixer enmig de la nit i no es va tornar a saber mai més res. I per fi, al final, tornen a veure una illa i diuen, bueno, igual ens hem tornat a equivocar, no? De fet, quan desembarquen, pensava que s'havien tornat a equivocar perquè era una de les Illes Salomó, però que ella no la coneixien. Total, que concretament va ser a l'extrem sud de les mateixes Illes Salomó i en particular una que avui en dia es diu Nendo. Total, desembarquen allà, funden una ciutat, que li posen Santa Isabel en honor de la seva santa esposa, la Isabel Barreto, el nostre protagonista d'avui, però allà tampoc resulta que hi havia or. Es podeu imaginar una expedició d'aquestes, el cabreig que portava, la magnitud de cabreig que portava tothom, no? Anàvem en buscador, portem mesos i mesos, no para de morir gent, la vida és complicadíssima i no tan sols hi havia enfrontament amb els nadius, que evidentment no els hi va semblar massa interessant que s'instal·lessin a les seves terres i menys amb els excessos que en aquella època es feia contra ells, sinó que tampoc els hi va acabar de fer el pes que aparegués unes febres molt estranyes que van començar a morir persones. Probablement va ser una epidèmia de malària, però el que relaten els escrits de l'època és que no paraven de morir persones. De fet, en un sol mes van morir 47 persones.
És que és un entorn, no, com ideal per tot, perquè bueno, pel contagi.
Sí, sí. Per tot, per qualsevol rebel·lió, no? Uh-huh. Inclòs una de les persones que va morir va ser Álvaro de Mendaña. I aleshores, poc abans de morir, ell va decidir anomenar la seva esposa la marquesa del Sud, que heredava tots els seus béns i va ser la seva successora com a governanta de les illes i avançada de l'expedició. A efectes pràctics, es convertia en la primera dona que estava al capdavant d'una expedició naval. Uh-huh. Però clar, ja us podeu imaginar quin és el panorama que li deixa la dona, no?
O sigui, l'ambient no era respirable,
Qui hagués volgut liderar aquesta expedició? Era una expedició que estaven a punt de matar-se els uns als altres. I això diuen que ella ho va fer amb una crueltat inhumana, diuen les males llengües. El que no se sap és si aquesta versió és veritat o no, o forma part d'una campanya de desprestigi contra ella d'algú que volia quedar-se amb el seu lloc. També pot ser que ella sabia que si no provocava cert amor, era possible que els mariners i els soldats se la pelessin, que difícilment arribaria viva fins al continent, no? Les cròniques, però, ens diuen que els que van patir més, com sempre, van ser els indígenes, que van patir la seva crueltat extrema. La situació era tan insostenible que finalment van abandonar la illa de Santa Cruz i la flota es va posar rumb cap a les illes Filipines, que llavors estava sota del domini espanyol. Uh-huh. La travessia fins a Manila va ser un nou malson, ja us ho podeu imaginar. Morien persones cada dia a causa de la febre, l'escorbut, però finalment doncs, van acabar arribant fins a Sant Jerònim, amb Isabel Barreto al capdavant, que va arribar fins al port de Manila 10 mesos després que comencés l'expedició, i a bord només quedaven menys de 100 persones de les 400 que havien iniciat la seva travessia. De fet, un tercer vaixell es va perdre, o sigui, la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora, però el 1596 uns quants van arribar, havent descobert illes, havent-les conquerit, posant-los-hi nom, però era part una mica de la dimensió del que suposaven les expedicions en aquella època. I ella s'hi va convertir com la primera almirall, però pràcticament sense voler-ho. No sabem si ho volia, no la coneixem. De fet, ja sabem que els relats escrits per homes de les dones del passat tenen poc de fiabilitat, però aquesta és la història el que ens ha arribat fins ara, fins als nostres dies d'aquesta història, d'una de les primeres dones navegantes de la història espanyola, que és una història colonialista, uh-huh. Evidentment.
Evidentment. Anava a buscar or i tampoc no el va trobar, no?
Em penso que no. No sé com va seguir la cosa, perquè no he seguit investigant, no? Però clar, penseu que, recordeu-vos de la febre de l'or, que després va arribar a la terra, Austràlia, no? Buscaven meravelles, buscaven tresors, buscaven expoliar i navegaven fent càlculs, cosa que, per exemple, els filipins, no? Ja en sabien més, els hawaians ja en sabien més, els tahitians ja en sabien més, sobretot d'aquella zona, que era un mar molt diferent. Clar. L'oceà Pacífic no té res a veure amb altres oceans, amb altres tradicions de navegants, i per tant era molt difícil pels europeus saber on anaven. Estaven molt, molt perduts, sobretot si s'allunyaven de la costa. I amb embarcacions que recordeu, que això ho havíem parlat seccions abans, que no és com aquestes embarcacions modernes que poden anar contra el vent. Eren embarcacions que es deixaven portar pel vent i, per tant, la seva capacitat de maniobra
era limitada. Clar.
Era limitada, no? Era més aviat justeta.
Doncs avui hem conegut també aquesta realitat de la nostra història.
La cara i la creu, si parlem d'aquesta i de la de la setmana anterior.
Però, de totes formes, l'havíem de conèixer. Laura, gràcies.
A vosaltres per escoltar-me batalletes. Adéu. Adéu.
Thank you.
tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
De fet, ho ha fet amb altres corporacions locals de Sant Feliu, Tarragona, Valls i Viladecans, així com també el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, en el marc d'un programa europeu en l'ús de les credencials verificades. Ara explicarem què és això de la mà del cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Ajuntament del Prat. Ell és el Joan de la Paz. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Durant el segon semestre de l'any passat vau participar en aquest programa Early Adopters, el servei d'infraestructures de blockchain europeu, el que es coneix com a EFSI per les seves sigles en anglès. Anem a pensar, què és aquesta tecnologia del blockchain i què és el que significa?
La tecnologia blockchain és una tecnologia que permet gravar una informació de forma immutable, de tal manera que podem assegurar que aquesta informació no pot variar, ningú la pot variar. Val? I funciona amb un sistema de nodes, és a dir, la informació es replica a tants a X nodes, a tants nodes, que és impossible modificar-lo perquè està molt distribuït. I això dona una fiabilitat 100% de que aquesta informació no es pot alterar. Tot el tema de criptomoneda està basat en blockchain.
Seria com un ADN, per entendre'ns també, o una identificació, no?
Sí.
El nostre DNI té un número que és el que és i no canvia mai.
Sí, és una informació que es replica en tants nodes que és impossible de modificar. Vale? Perquè els altres nodes es donarien compte de que ha estat modificat en un dels nodes i la tornarien a matxacar, de tal manera que és immutable. La informació no es pot modificar. Un cop gravat en blockchain, no es pot modificar.
Per posar-ho com a exemple, què és el que, precisament, en què va consistir aquesta prova pilot que vau realitzar amb altres ajuntaments també d'aquí del voltant i de Catalunya, definitivament?
Doncs aquest projecte és un projecte dins, com deies, del marc europeu, que està fent doncs, una xarxa de projectes subvencionats pel món local i també pel món privat. I bàsicament consta en un sistema de credencials gravat amb aquest sistema blockchain. És a dir, actualment, quan nosaltres tenim una titulació, ja sigui un curs, una formació, el nostre propi DNI, etc., al final, tota aquesta informació acaba generant un PDF, un document, no? O un paper, fins i tot, no? Que et dona fe d'aquella credencial. Per exemple, el nostre títol universitari és un títol que quan l'emet l'universitat, doncs, acaba sent un paper, en molts casos, no? Que tenim un marc, i quan volem doncs, acreditar aquesta titulació, el que fem moltes vegades és agafar aquell títol del marc, treure'l, no? Fer una fotocòpia, en el millor dels casos compulsem aquesta còpia i la presentem. No? Això ho podríem aplicar a cursos, ho podríem aplicar a qualsevol altre document, o, per exemple, un informe de vulnerabilitat, un certificat de padró, etc. Tots aquests són documents que acabem generant doncs, o PDFs o documents en paper. Val? Doncs aquest projecte el que vol és que tots aquests documents ja no s'emetin en format PDF o paper. La idea és que un cop tu tens un títol universitari o una formació o un informe de l'Ajuntament, el que fem és gravar aquesta credencial, aquest document, en blockchain, de tal manera que tu acabes tenint com un portfoli, com un targeter de credencials on estan gravades doncs, en aquest sistema blockchain, de tal manera que tu podries veure entrar en el teu portfoli de credencials i veure el teu títol universitari, veure tots els cursos que has fet, veure l'informe que t'ha fet l'Ajuntament de Vulnerabilitat i veuries totes les credencials en un únic entorn, fàcil. ¿Vale? Quin avantatge té això? Home, doncs que quan tu vols presentar aquesta documentació a una administració pública o a qualsevol altra, una entitat bancària o una altra universitat, etc., doncs tu, quan t'identifiques també electrònicament, simplement te'n pots anar al teu portfoli de credencials i anar afegir cada una d'aquestes credencials que tens tu ja gravades en blockchain. Tu no ho saps que estan gravades en blockchain. Tu veuries com una targeta de visita, una targeteta virtualitzada, com quan veiem ara, quan paguem el mòbil, que veiem la targeta del mòbil virtualitzada i sembla que estiguem pagant amb targeta, però estem pagant amb el mòbil, doncs el mateix. Veuries simplement com unes targetetes que diríem, doncs, titulació universitària de tal. I simplement afegint, fent un clic sobre aquella credencial, estaries presentant aquella credencial a aquella organització on tu estàs presentant la documentació. De tal manera que t'estalvies presentar qualsevol paper, adjuntar PDFs, etc. Per tant, és molt, molt simple de fer anar. Uh-huh. Però la gran avantatge que tenim també és que aquest document és immutable. Per tant, des de l'administració pública o des del de receptor d'aquesta documentació, sap segur que aquesta, aquest document és vàlid. En canvi, tots sabem que han hagut casos de falsificació de currículums, de titulacions universitàries, etc. Això ja serà inviable, serà impossible. La tecnologia permetrà que verificar aquest document és totalment cert i que l'ha emès la universitat que toca. És més, podrem comprovar, per exemple, la tipologia de curs o les hores que té aquest curs. Per tant, podrem, per exemple, aplicar sistemes de mèrits automatitzats i no anar comptant ara com fem les titulacions paper a paper, que s'acaben imprimint tots, no? I de cara a la ciutadania, també un gran avantatge és que tu pots veure cada una d'aquestes targetes, aquestes credencials, qui les té. Si tu piques sobre una credencial, pots veure, doncs aquest, mira, la té l'Ajuntament del Prat, la té l'Ajuntament de Granollers, el té el meu banc, etc etc. De tal manera que tu tens un control, una sobirania total, un control total, autogestionat, de les teves credencials.
Uh-huh. Ara fa uns dies, ara fa unes setmanes, de fet, us vau presentar l'EFSI Demo Day per explicar doncs, aquesta prova pilota en la qual vau participar. En què va consistir això?
Doncs el projecte està molt avançat, vull dir, ja hi ha un pilot que funciona, és a dir, ja no és una idea ni un projecte que es vol fer, estem parlant d'una cosa que ja es pot fer servir, tecnològicament creada, i el que es va fer és fer la presentació davant del grup europeu que s'encarrega d'això, del projecte, amb un cas pràctic. Es va fer un exemple d'una persona doncs, que volia demanar una ajuda a un ajuntament i es presentava doncs, unes titulacions concretes i ja es feia doncs, amb aquesta tecnologia.
Uh-huh. Això podríem dir que és pioner o hi ha altres experiències també que s'hagin fet a nivell europeu, perquè suposo que tot també doncs, des de l'EPSI ho desconec i per això t'ho pregunto, des de l'EPSI suposo que també estan com construint una miqueta com serà, imaginem-nos aquest targetó de visita virtual, no?, que comentaves o com va?
Aquest projecte és un projecte pioner a Europa, sí, totalment. I com deia, som uns quants ajuntaments que estem implicats i el que va ser la presentació simplement es va fer servir una mica el que era el Camp Field del Prat, ¿vale? però és un projecte totalment pioner a Europa.
Explica'ns també una mica, perquè quan parlem de tots aquests temes digitals se'ns fa una mica complicat, no? Ara de moment doncs, estem en aquesta fase embrionària, podríem dir, del projecte. Cap a on anirem ara?
Doncs un cop ja està fet aquest pilot, que funciona, com dèiem, i que ja és operatiu tecnològicament, és qüestió de que el moment pertinent doncs, entri en explotació real. No? Això, igual que va passar amb el DNI electrònic, etc., requereix la seva maduració i el seu temps. Per què? Doncs perquè tots els que han d'emetre aquests certificats doncs, s'han de preparar. És a dir, les universitats s'han de preparar perquè cada cop que emeten un títol doncs, ja directament doncs, gravin aquest títol amb les credencials blockchain, no? Per tant, hi ha un període de transició, un període de maduració d'aquesta tecnologia, no tant des d'un punt de vista tecnològic, sinó com d'un punt de vista cultural, no? De totes les organitzacions que s'hi han d'adaptar. El propi ajuntament, el propi ajuntament s'hi ha d'adaptar, és a dir, quan emetem un certificat, un informe, abans parlàvem dels informes de vulnerabilitat que emet el Prat, doncs poden presentar a qualsevol, per exemple, a companyies d'elèctriques, aigües, etc. No? Doncs el propi ajuntament s'haurà d'adaptar per emetre aquest certificat, aquest informe, a més de paper, doncs en blockchain. No? Tot això requerirà d'un temps d'adaptació de totes aquestes organitzacions, que és incert. No? Està clar que aquest és el camí i el futur, està clar, el que no sabem és quan trigarem en implantar-ho.
De quants anys estaríem parlant, més o menys?
És una mica agosarat dir alguna cosa així, que no depèn de tot en absolut, però home, jo, si em fessis dir, en un període de 5 anys això serà una realitat.
Bé, doncs hem parlat amb Joan de la Paz i és el cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Ajuntament del Prat sobre doncs, aquesta prova pilot pionera al conjunt europeu sobre identitat digital autogestionada.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Pere Gilart. Els Mossos d'Esquadra analitzen les caixes negres de la locomotora i del regional per esbrinar les causes del xoc